Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Els meus, molt millor.
Bon dia, són les dues. Els Mossos investiguen un altre possible cas de violència masclista i vicària, l'assassinat d'una dona i els seus dos fills a mans suposadament del pare, que s'ha suïcidat. Aquesta vegada ha estat al Prat de Llobregat.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
La Generalitat crearà un gabinet d'experts sobre aquest fenomen, el de la violència vicària que ja ha provocat la mort de 5 menors a mans del seu pare aquest any. El govern espanyol emmarca aquests casos en una onada reaccionària contra els avenços en matèria feminista. Ara ho escoltarem. Avui que s'ha confirmat el xoc institucional per la llei d'amnistia, el Senat demana al Congrés que la retiri, però el PP no aclareixi, pensa anar més enllà i portar-la al Tribunal Constitucional. A l'àrea de Barcelona ja s'han d'ingressar de mitjana 1.516 euros per poder viure-hi amb dignitat, amb les necessitats bàsiques cobertes. Un 43% de les llars, però, han de viure menys. I Barcelona vol acollir un centre especialitzat en economia relacionada amb l'oceà. Ho ha proposat l'alcalde Jaume Collboni a la inauguració de la conferència del decenni de l'oceà que organitzen les Nacions Unides. Reuneix a la ciutat 1.500 experts mundials en la matèria. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
El Barça visita aquest vespre el PSG amb les novetats de Pedri i de Jong.
Tots dos han de rebre l'alta mèdica les properes hores i el neerlandès fins i tot té números de ser titular. El PSG, de la seva banda, ja ha anunciat la convocatòria i es confirmen les baixes de Kimpembe i de Mukiele lesionats, a més de la de Hakimi per sanció. El partit començarà a les 9 des d'una hora abans a RAC1 i també a les 9 jugarà l'Atlètic de Madrid Dortmund. Són els dos últims partits que tanquen l'anada dels quarts de final de la Champions, que va començar ahir amb dos empats en el Madrid-Manchester City 3-3 i l'Arsenal-Bayern de Múnich 2-2. D'aquí uns minuts ho ampliarem. I en bàsquet, Dani Miret ha reclamat una reacció als seus jugadors, alguns dels quals ha reconegut que juguen per sota de l'esperat. Ho ha dit en la presentació com a nou tècnic de la penya. Signa pel que queda de temporada i dues més.
I pel que fa al temps, no hi ha pluja a la vista el que queda de setmana. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, exacte. De moment no s'esperen pluges aquesta setmana. L'acabarem amb un temps esplèndid a tot el país, amb el cel serè i amb el sol com a protagonista. Això és el que passarà també durant la tarda d'avui, a més, amb temperatures que aniran pujant. Avui màximes que es mouran entre els 15 i els 20 graus, però aquests termòmetres pujaran més demà, encara més divendres, i tocaran sostre de cara al cap de setmana, quan l'ambient tornarà a ser càlid a tot arreu. I de moment, aquesta tarda, encara es mantindrà el vent al Pirineu, a l'Empordà i a les comarques del sud.
Ara són les 2:03.
RAC 1 migdia.
Entrem en matèria i hem de parlar d'un nou cas tràgic de violència masclista a Catalunya. Un home ha matat la seva dona i els seus dos fills de la parella i després s'ha suïcidat al Prat de Llobregat. No consta cap denúncia prèvia per violència masclista, Benet Iñigo.
Segons ha avançat La Vanguardia, tot arrenca quan l'assassí de 42 anys es llença a la via del tren ahir la tarda. Porta sobre la documentació i les claus del cotxe, de manera que els Mossos l'identifiquen i troben el vehicle ràpidament. I aquí salten les alarmes. Dins del vehicle, la policia troba una nota en què l'home demana perdó. De seguida van a la casa unifamiliar, on la família vivia des de feia poc, menys de 2 anys, i és llavors quan troben al garatge els cossos de la dona, de 43 anys, i dels dos bessons de la parella, de 8.
L'assassinat d'aquests nens arriba només una setmana després del cas de Bellcaire d'Empordà, que un pare també va matar el seu fill. La consellera de Feminismes, Tània Verge, creu que les dades són escandaloses i vol estudiar per què augmenta la violència vicària.
Crearem un grup d'expertes independents que contribueixin a la identificació de quines són les millores que es poden fer en les eines de valoració de risc, entendre el fenomen, especialment en l'àmbit de la violència vicària.
Des del govern espanyol també estan alarmats per l'augment d'aquest tipus de casos. Ho vinculen a la reacció contra les polítiques feministes que estan mostrant alguns sectors socials. N'ha parlat fins i tot el president espanyol Pedro Sánchez aquest matí al Congrés.
Vamos a defender los derechos y las libertades frente a la ofensiva ultra que lidera usted con su socio Abascal. Y, por cierto, vamos a seguir consolidando todos los pilares vinculados con la lucha contra la violencia de género. Hoy hemos vuelto a saber que ha existido un nuevo caso de violencia de género que nos avergüenza a todos y a todas.
Pedro Sánchez s'adreçava així al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, també ha subratllat que fer un bon diagnòstic és el primer pas per poder aplicar mesures. Han detingut un noi menor d'edat que va assetjar sexualment més de 20 noies a través de les xarxes socials. De fet, la policia espanyola el considera un depredador. Per contactar amb les noies, Benet feia servir la identitat d'una altra persona.
Sí, va usurpar la identitat d'un noi de Barcelona i li va robar fotografies per utilitzar-les als seus perfils. Quan aconseguia imatges sexuals de les víctimes, després les feia servir per extorsionar-les i aconseguir-ne més. Ho han denunciat noies d'Oviedo, Barcelona, Palència, Madrid, Palma, Torrejón i Granada. El detingut va posar-ho difícil a la policia perquè utilitzava molts perfils diferents i amagava el seu rastre informàtic amb IPs diferents que el geolocalitzaven en altres llocs de l'estat. El cas ha quedat ara en mans de la Fiscalia de Menors.
I anem ara cap a Tailàndia perquè Daniel Sancho demana als testimonis que no menteixin perquè s'està jugant la vida. Avui s'ha fet al país la segona sessió del judici contra el xef espanyol acusat de matar premeditadament el metge colombià Edwin Arrieta. La vista continua sent a porta tancada, però fonts presents a la sala expliquen que avui Sancho estava molt més tranquil pel fet de tenir els seus dos pares presents. Enviada especial de RAC1 a Koh Samui, a Tailàndia. Mar Poyato, bon dia.
Bon dia. La sessió d'avui s'ha centrat en intentar esbrinar què va passar exactament a l'illa de Koh Phangan abans del crim. Han declarat quatre testimonis, dues dones que treballen a la ferreteria on Sancho va comprar una serra i ganivets que suposadament va fer servir per esquarterar Edwin Arrieta, la dona que li va vendre un caiac que hauria agafat per escampar el cos al mar i el propietari d'un restaurant on es va deixar una motxilla amb un ganivet. L'advocat tailandès de Sancho, Aprichet Srinuel, diu que Sancho estava avui més tranquil que ahir.
Sancho tenia els seus pares aquí. El sistema de justícia tailandès té garanties. Ell ho entén i avui no s'ha mostrat tan alterat.
La sessió de demà es preveu curta. Està previst que declarin un parell de policies i un metge forense.
RAC 1 migdia.
Política, quan passen 7 minuts de les dues, el Senat confirma el conflicte institucional amb el Congrés per l'amnistia. Tal com va anunciar la majoria del PP, ha forçat demanar a la Cambra Baixa que faci marxa enrere i retiri la llei. Això sí, ara el PP no aclareix si ho portarà al Constitucional per posar-hi encara més traves. Des de Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. Sí, el Senat denuncia que el Congrés els ha posat entre l'espasa i la paret. Considera que els han enviat la llei d'amnistia i sense marge legal per tombar-la. Tot i això, el PP no desvela si ho enviaran al Constitucional. Algunes veus internes del partit apunten que podrien emportar-se un revés i, per tant, ho desaconsellen. De cara a la galeria, però, el portaveu popular i el socialista s'esbatussen.
Andan ustedes con malas compañías y se les está pegando. Están empeñados en que las Cortes Generales funcionen como el Parlamento catalán de 2017.
Que no hay conflicto de atribuciones. Lo que hay, con todo el respeto del mundo, es una empanada mental que tienen sus dirigentes políticos que le están haciendo a ustedes actuar con las vísceras y no con la razón.
I mentrestant, l'independentisme està convençut que l'amnistia, tot i les traves del PP, continuarà endavant. Per Esquerra, Sara Bailac, i per Junts, Maria Teresa Pallarès.
La alegria les va durar 5 minutos. 5 minutos les va durar hasta que se den cuenta que la mayoría del Congreso de los Diputados lo levanta.
No pueden romper el proceso legislativo reconocido por la misma Constitución. Esta Constitución a la que ustedes se remiten constantemente.
Sí, com sigui, el Senat votarà aquest xoc institucional per l'amnistia avui a mitja tarda.
Això mentre l'entrevista de Carles Puigdemont al Monarraco continua portant cua. Gabriel Rufián ha acusat el candidat de Junts d'intentar protagonitzar una sèrie de Netflix, mentre que altres partits com els Comuns i el PP menys tenen la possible tornada de Puigdemont. Adrià Santasusagna.
Sí, aquests partits d'esquerres se centren també en el moment de l'entrevista de Carles Puigdemont en què parla d'Aliança Catalana i de Sílvia Orriols. El candidat de Junts hi va passar de puntetes, no va voler entrar per parlar d'ella, i Esquerra i els Comuns ho aprofiten per insinuar que potser acceptarà els seus vots per ser president. Gabriel Rufián, diputat al Congrés d'Esquerra, era contundent.
El feixisme és feixisme, encara que tingui una estelada com un camió així darrere. I la nostra obligació és denunciar-ho. I la nostra obligació és dir que mai pactarem amb el feixisme. I dos, unes eleccions van sobre què passarà a Catalunya, no sobre el que li passarà a una persona. Per això que algú es posi una sèrie de Netflix o un culebrón d'Antena 3.
I en parlava també la candidata dels Comuns, Jéssica Albiach, a Ser Catalunya.
Jo me vaig quedar sorpresa. Jo no sé quina és l'estratègia que tenia en el seu cap el senyor Puigdemont. Vaig voler pensar que no li volia donar massa publicitat. En qualsevol cas, jo crec que en contra de l'extrema dreta s'ha de ser contundent. Jo crec que s'ha de ser clar, s'ha de ser taxatiu.
Per la seva banda, Alejandro Fernández del PP dubta que Carles Puigdemont acabi deixant la política si no aconsegueix ser president. Ho ha dit en una entrevista a Onda Cero.
Eso de que se pueda, que pueda dejar la política es tan bonito que yo no sé si creérmelo. O sea, que lo pondremos en cuarentena.
O sea, que usted está deseando que Puigdemont abandone.
Yo creo que mucha gente, no solo yo. Creo que como elemento de desestabilizador que es, creo que mucha gente recibiría como agua de mayo esa noticia. Le he notado inquieto y por su propio bien creo que le vendría bien pues dejar un tiempecito la política, efectivamente.
De moment, ni Puigdemont ni Junts per Catalunya els han contestat.
I Xavier Trias aposta precisament perquè Puigdemont torni a ser el president de Junts per Catalunya. El cap de files del partit a Barcelona creu que la formació farà un congrés per nomenar-lo. Assegura que, de facto, ja és el líder del partit després d'haver acceptat ser el candidat a les eleccions del 12 de maig, Laia Colomer.
Sí, en una entrevista a TV3, Xavier Trias creu que tothom dins de Junts per Catalunya volia que Carles Puigdemont es posés al capdavant del partit en aquestes eleccions perquè, diu, n'és el líder i ha d'actuar com a tal, tot i que des del congrés d'Argelers el 2022, la presidenta del partit és Laura Borràs. Trias aposta per fer-ne un de nou i escollir Puigdemont per unanimitat.
Però nosaltres farem un congrés i espero que en aquest congrés nombrem tots per unanimitat el president Puigdemont, perquè és el nostre president, és el president del nostre partit, i els líders han d'actuar de líders. I jo crec que l'important que ha passat aquests dies és que el president Puigdemont ha decidit convertir-se en el líder de Junts per Catalunya.
Trias també entén que si Puigdemont no pot ser president de la Generalitat, deixi la política activa, com va explicar ahir el Món a RAC1, diu, però, que continuaria com a president del partit.
Per cert, que l'eurodiputat Toni Comín serà el candidat de Junts a les eleccions europees del 9 de juny. Comín s'ha imposat a les primàries del partit amb 3 de cada 4 vots. La campanya de les europees començarà la matinada del 23 al 24 de maig. Per tant, pocs dies després de les eleccions al Parlament, a què es presentarà finalment 21 partits. L'espai independentista, al marge d'Esquerra, Junts i la CUP, tindrà fins a 4 opcions més. També repeteixen clàssics que fins ara no han obtingut mai representació, com el PACMA, Sílvia Solanes.
A trets generals es mantenen les opcions del 2021, però amb alguns canvis. El que es manté a les 4 demarcacions són les sigles més votades. El PSC, Esquerra, Junts, que el nom hi afegeix Carles Puigdemont per Catalunya, la CUP, els Comuns, que es transformen en Comuns Sumar, i el PP, Ciutadans i Vox. Però els electors tindran més paperetes a triar, algunes de noves, algunes de conegudes. Si obrim, per exemple, el Focus, a l'espai independentista, a Republicans, Junts i Copaires s'hi afegeixen 4 paperetes més. Són a l'hora de Clara Ponsatí, el Partit Univers Català, que són els que van presentar la ILP al Parlament per tirar endavant la DUI, l'extrema dreta d'Aliança Catalana amb Sílvia Orriols, que es presenta per Girona, i el també ultranacionalista Front Nacional. A la demarcació de Tarragona també tindran l'opció catalanista de Convergents, amb Germà Gordó tancant la llista. De la banda de les esquerres hi ha Izquierda por España, que es presenten com l'alternativa al PSOE, o el Partit Comunista i Frente Obrero. El pol oposat, Família i Vida, de files expopulars, i amb l'antiabortisme com a lema. I des d'una òptica transformadora hi ha els incombustibles del PACMA, però animalistes, Reinicio Político, Per un món més just i Recortes Cero.
Hi ha encara un apunt més en aquesta crònica de precampanya, perquè la Junta Electoral de Barcelona ha tocat el crustó a Pere Aragonès altra vegada per haver vulnerat la neutralitat en precampanya. Li retreu la visita al centre Barnahus de Vilanova i la Geltrú de fa 2 setmanes. I també publicacions a les xarxes socials del Departament d'Acció Climàtica amb motiu del Dia Mundial de l'Aigua. La denúncia la va fer el Partit Popular. I encara parlant d'eleccions, però en aquest cas al País Basc, Bildu faria el sorpasso al PNB, segons el CIS. És la primera vegada que el Centre d'Investigacions Sociològiques pronostica que l'esquerra abertzale quedaria per davant dels nacionalistes bascos. Bildu obtindria entre el 34 i el 35% dels vots, mentre que el PNB es quedaria entre el 32,5 i el 33,5%. El PSOE mantindria la tercera posició, el PP quedaria en la quarta i Podem i Sumar es disputarien la cinquena. Segons el CIS, estan preparats pràcticament empatats. Vox aconseguiria només entre el 2,7% i el 3% dels vots. Tornem ara a Madrid. Televisió Espanyola ha aprovat finalment avui el fitxatge del showman David Broncano després d'un procés molt accidentat que fins i tot va comportar la dimissió de la presidenta de l'ENS. És un fitxatge que transcendeix l'esfera televisiva perquè ha comportat també un enfrontament polític. Broncano cobrarà 28 milions d'euros per 2 anys. Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. Aquest cop és a la 5a bala vençuda, no a la 3a. Fins a 5 vegades hi ha hagut el contracte sobre la taula del Consell d'Administració de la Televisió Pública Espanyola. Avui s'ha aprovat per un vot de qualitat de la presidenta perquè hi havia empat, PSOE i partits d'esquerra a favor del fitxatge, els de dretes en contra, empat per tant, i el desempat és per aquest vot de qualitat. Broncano cobrarà 14 milions d'euros la primera temporada i es renovarà automàticament per la segona sempre que faci una audiència mínima del 7,5% de share. Televisió Espanyola vol competir sobretot amb Pablo Motos d'Antena 3, que té una audiència del doble, superant el 15% de mitjana l'última temporada. Per aquest fitxatge es va destituir el cap de continguts de l'ENS Ràdio i Televisió Espanyola. També va acabar destituïda l'última presidenta, Elena Sánchez. El programa de Broncano el produeixen una empresa participada per ell mateix i per el Terrat, que pertany al conglomerat de Mediapro.
Gràcies, Jordi. Hem arribat a 3:15. Fem una pausa i repassem més notícies.
RAC 1. Teulades, especialistes en teulades. T'instal·lem tot tipus d'elements anticaiguda, línies de vida, baranes de seguretat i escales.
Gil Teulades, la seguretat sempre al davant. Consulta gilteulades.com.
Fes-ho bé, fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades. Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar, amb moltes places? A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Tens el jardí com una selva? Truca a Césped Solución, l'empresa líder a Catalunya en gespa artificial per pàdel, tennis, futbol i de tipus residencial de fabricació europea, amb garantia de 8 anys del fabricant i equip propi d'instal·ladors experts. 902-481-483 o céspedsolucion.es.
La teva concessió Nissan, líder en atenció al client a Barcelona i Girona, és
Romauto,
on pots provar el Nissan X-Trail i Power i el Qashqai.
Romauto,
on trobaràs el teu Nissan al millor preu a
Romauto.
Romauto, la teva concessió Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. Més informació a romautonissan.com.
Amants del col·leccionisme, aquest 12 i 13 d'abril teniu una cita amb Barnafil a les Cotxeres de Sants.
Compra i venda de segells, monedes i articles de col·leccionisme.
I la presentació del nou segell commemoratiu dels 600 anys dels gegants a Barcelona.
L'entrada és gratuïta. I si vens i ens dius que ho has escoltat a RAC1, t'obsequiarem amb una entrada al Museu Nacional d'Art de Catalunya per visitar el gabinet numismàtic.
Barnafil, aquest divendres i dissabte a les Cotxeres de Sants.
Diuen que juga com s'entrena. A City Mob Sant Boi estem preparats per a guanyar el partit per a una mobilitat més sostenible. 40 marques amb una ciutat al darrere. City Mob Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. citymobsantboi.com. Cap a un futur millor.
Carinyo, com ha anat el viatge?
El viatge molt bé, però i aquest sofà? I la taula? I aquest gerro? Me'n vaig 3 dies fora i ja no reconec casa meva.
Relaxem-nos més. Ara amb el lliurament express de Galeries del Tresillo pots renovar casa teva en només 72 hores. I a més, tens un 30% de descompte en els productes anomenats 72 hores. Galeries del Tresillo.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes? Ocasión
Plus. Us vull basar.
I estimar, envejar, trair, consolar, decebre, acompanyar i veure-us marxar. La passió d'Esparreguera, cada cap de setmana, des del 10 de març fins a l'1 de maig. Entrades a la venda a passió.net, perquè els bons petons desencadenen passions.
Escolteu-me bé. No tenim 8.000 cotxes, ni 50 oficines, però tenim una cosa molt important, la valoració dels nostres clients. A edificar.com revisem i cuidem els nostres vehicles fins a l'últim detall. I per això ens hem guanyat el respecte de la gent. A edificar.com som professionals, som de confiança, som d'aquí.
Estàs pensant a fer obres a casa? Vols renovar la cuina o el bany? Vine al Magatzem, plaça Tetuán 24.
Som al centre de Barcelona, on en 600 metres quadrats trobaràs la més gran exposició de grès, ceràmica, aixetes, mobles de cuina i bany i tot tipus de material de construcció.
Al Magatzem, a la plaça Tetuán 24, et farem la reforma de la casa amb rapidesa i a preus excepcionals.
Vine al Magatzem, plaça Tetuán 24.
Estàs buscant cotxe? Aquesta és la teva oportunitat. Ara a Seat Catalunya Motor fem liquidació d'estocs. Visita'ns i trobaràs el Seat que busques. Aprofita l'oportunitat. Unitats limitades. A Barcelona, al carrer A51 de Zona Franca i a l'Avinguda Madrid 179. T'esperem a Seat Catalunya Motor.
RAC 1. RAC 1 migdia.
Les 2:20, el salari mitjà que necessita una família per viure dignament en qualsevol ciutat de l'àrea metropolitana de Barcelona puja i ja és de 1.516 euros al mes. L'Autoritat Metropolitana de Barcelona fa el càlcul d'aquest salari de referència o salari de vida per fer un seguiment de com la pujada de preus i l'evolució de l'economia afecten la població. I aquest informe diu que el 43% de les famílies viuen amb menys, Montse Martí.
A Barcelona ciutat aquest salari de referència encara és una mica més alt, és de 1.638 euros, això en el cas d'una família unipersonal, una persona sense fills. La inflació ha fet pujar un 4,76% respecte a l'any 2022, aquest salari que necessiten les famílies per poder fer front a les despeses i viure bé. L'informe detalla, per exemple, que les despeses relacionades amb l'habitatge, com la quota del lloguer o la hipoteca i les factures d'aigua, llum, gas i telèfon, aclaparen en total el 45% del pressupost de necessitats bàsiques. I l'any passat anar a comprar va ser de mitjana 56 euros mensuals més car que el 2022. La compra al supermercat es menja el 23% del pressupost. L'informe també situa el salari de referència segons cada família. La que necessita més diners és una persona sola amb fills, que viu a Barcelona, més de 2.600 euros, i la que menys una parella sense fills, que serien 1.200 euros. Una parella amb un fill calculen que necessita 1.455 euros al mes i amb dos fills més de 1.700.
Continuem repassant més notícies d'aquest dimecres. Comissions Obreres demana més psicòlegs i un protocol contra les agressions a docents per fer front al creixent malestar entre el professorat. Més enllà de rebaixar les ràtios i reduir la burocràcia, el sindicat apunta que falten professionals de la salut tant a escoles com a instituts. Joel Penya.
Han recordat que un de cada quatre mestres va ser víctima de violència verbal o d'assetjament durant el 2023 i un 40% presenta ansietat i desesperació. Són dades de l'últim baròmetre de salut del professorat que es va fer a l'Estat espanyol. Comissions ho atribueix a l'augment d'alumnes per aula, a la complexitat dels centres i al fet que els docents han de fer cada cop més burocràcia. N'ha parlat la membre de la Comissió Executiva de la Federació d'Educació, Mirenaia Chavàs.
Treballar en unes condicions amb altes ràtios, amb alumnat amb molta diversitat i fer-ho sense els professionals necessaris per atendre tot aquest alumnat i a tota aquesta complexitat comporta una mala salut mental i en general una dificultat per fer les tasques educatives.
D'altra banda, també ha recordat que un 85% dels docents van a treballar encara que es trobin malament i que més de la meitat tornarien a ser mestres si poguessin tornar a escollir.
Ho dèiem, en començar, Barcelona s'ofereix a les Nacions Unides per acollir un centre especialitzat en economia relacionada amb l'oceà. L'alcalde Jaume Collboni ho ha dit durant la inauguració de la conferència del decenni de l'oceà que organitza l'ONU. L'espai s'estaria 5 anys a la ciutat i el formarien l'Ajuntament, el Port de Barcelona, l'Institut de Ciències del Mar i una xarxa d'experts especialitzats en economia blava.
Ara l'ONU té fins al setembre per analitzar la candidatura barcelonina i el centre es posaria en marxa a finals d'any. L'objectiu de tot plegat és millorar el coneixement al voltant dels mars i els oceans per protegir-los i treure'n profit de manera sostenible i equitativa. De la seva banda, la directora de l'UNESCO, Audrey Azoulay, ha fet una crida a incorporar la protecció de les aigües dins el currículum educatiu. Creu que els oceans són el futur i han de ser un nexe d'unió a la societat.
We have
Tenim objectius crucials per davant. Encara hi ha moltes coses que hem de fer. Per això hem de continuar invertint en ciència. Hem de continuar educant i hem de continuar amb la cooperació internacional. És molt difícil en uns temps de crisi, guerres i fragmentació, però si hi ha una cosa que ens pot unir, són els oceans.
Des d'avui fins divendres passaran per Barcelona 1.500 experts mundials en oceans. Durant les jornades que s'estan fent, debatran sobre l'emergència climàtica i com gestionar les costes de manera sostenible.
Territori farà obres a partir de la setmana que ve a la C31 a les costes del Garraf, que afectaran, atenció, la circulació. Les obres són per millorar la protecció als talussos i reforçar l'estabilitat de la muntanya en un tram de 12 quilòmetres.
S'hi posaran malles i ancoratges per consolidar l'estabilitat de les roques calcàries. Per les obres de millora, a partir de la setmana que ve hi haurà talls de trànsit en aquesta carretera. En general, es tallarà el pas de vehicles per un carril i la circulació s'haurà de fer en pas alternatiu per l'altre. En alguns casos, però, Territori informa que poden fer algun tall total a la carretera. Els treballs s'allargaran tot l'estiu. Per les costes del Garraf i passen cada dia de mitjana 17.000 cotxes. Hi ha una dotzena de creuers que s'estrenaran per primera vegada a la capital catalana. L'any passat es va batre el rècord de creueristes a Barcelona amb 3,56 milions. El Port de Barcelona recalca que només el 6% dels vaixells que faran escala a Barcelona són dels més grans, és a dir, que són els que tenen capacitat per més de 5.000 passatgers.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Més de 4 minuts i arribarem a 2:15. I els esports, Xavi, bona part de l'atenció se l'endú al Paris Saint-Germain. Barça, que jugarà aquest vespre a les 9.
Sí, i que podreu seguir en directe a RAC1 des d'una hora abans, i no cal dir que és un partit amb molts al·licients. És el retorn del Barça a uns quarts de final de la Champions, 4 anys després, i alhora una bona prova per mesurar en quin punt competitiu està l'equip blaugrana, el PSG. Un dels grans candidats al títol surt com a favorit a l'eliminatòria, que resoldrà a Montjuïc dimarts de la setmana que ve.
RAC 1 migdia.
D'aquí a 6 hores i mitja començarà, doncs, l'esperat Paris Saint-Germain-Barça al Parc dels Prínceps. Tots dos equips hi arriben en un bon moment, potser el millor, malgrat les baixes que arrosseguen, en el cas dels blaugrana, Gavi i Balde, de llarga durada, mentre que el PSG perd jugadors de pes a la línia defensiva. Comencem per actualitzar l'última hora d'uns i altres, que passa precisament per l'infermeria. Saludem les enviades especials de RAC1 a París. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia, Laia Coll.
Bon dia.
Marta, última hora del Barça.
El Barça és al seu hotel de concentració, prop de l'Arc de Triomf, d'on ha sortit en tot el dia, amb una sessió d'activació a l'interior de les seves instal·lacions. És cert que a les 4 de la matinada, a prop de l'hotel, alguns aficionats del Paris Saint-Germain han tirat alguns petards per destorbar el descans dels blaugrana. No és el primer cop que passa, però pel que ens diuen, el tema no ha fet cap efecte i els jugadors han seguit dormint com si res. Al vestidor tenen moltes ganes d'encarar el repte, i de com veu l'equip n'ha parlat el president Joan Laporta als mitjans del club.
Mira, els veig molt bé, els veig molt motivats, molt concentrats, molt units, tant els jugadors com el Xavi i l'estaf, els veig molt, molt units, i això fa que creiem en ells, i perquè veig que ells creuen en les seves possibilitats. I veritablement és un ple tenir jugadors com els que tenim, i jo particularment no canviaria a cap dels jugadors nostres per algun dels altres.
De Jong i Pedri rebran l'alta mèdica just abans de l'inici del partit, i Xavi, per tant, podrà disposar de tota la plantilla, a excepció dels lesionats de llarga durada Balde i Gavi, amb l'andalús present a París per fer pinya amb els companys. Ja hem anat explicant a RAC1 que De Jong pot jugar d'inici, però que en canvi a Pedri l'esperem a la banqueta. Xavi també compta des de fa dies amb Christensen, que ha tingut bones sensacions i s'ha preparat per poder tornar a l'11, però sabent que la zona que li molesta, els Aquiles, és una zona que és una mica complicada i la seva presència depèn molt de el dia a dia i gairebé del minut a minut. També convé destacar que l'equip té 7 apercebuts: Araujo, Christensen, De Jong, Sergi Roberto, Joao Félix, Lamine Yamal i Ferran Torres. Tots ells acumulen dues targetes grogues, i si avui veuen la tercera es perdran el partit de tornada de dimarts que ve a Montjuïc.
Això el Barça, i Laia, el Paris Saint-Germain ha anunciat aquest matí la convocatòria.
Barcola, lesionat al bíceps femoral amb la selecció francesa sub-23 fa 20 dies, i són baixa Hakimi per sanció i Mukiele i Kimpembe per lesió. El PSG afronta per primera vegada en les últimes 3 temporades uns quarts de final de la Champions i ho fan convençuts que arriben en un molt bon moment a aquesta eliminatòria contra el Barça.
Per tant, sense sorpreses amb aquest retorn de Barcola i els lesionats que ara explicava la Laia, i més enllà dels jugadors lesionats i dels que reapareixen, la prèvia del Paris Saint-Germain-Barça també ve marcada en part per les declaracions de Luis Enrique sobre qui representa millor l'ADN blaugrana, si l'asturià o Xavi Hernández.
Sin ninguna duda, yo. No es una opinión. Mirar los datos. Mirar en términos de posesión de balón, en ocasiones de gol, en presión alta. Mirar en títulos. Mirar en trofeos. Sin ninguna duda, yo.
La sentíem ahir, una declaració que ens va agafar una mica a contrapeu, Marta, però el tècnic del Barça va apagar ràpid el foc.
Sí, Xavi no va voler baixar el fang ni fer més gran la bola de la polèmica i va sortir a la sala de premsa amb un missatge molt ben estudiat, remarcant la seva bona relació amb Luis Enrique i assegurant que tots dos, tant l'un com l'altre, busquen el mateix. Abans va ser ja molt clar als micròfons de Movistar.
Bueno, yo creo que se ha querido proteger él de alguna manera, ¿no? A nivel mediático, pero está claro que los dos buscamos lo mismo, ¿no? Evidentemente él tiene ADN, yo también, y no se trata de competir, se trata de demostrarlo mañana en el campo, y esto va también de los futbolistas, ¿no? Los dos tenemos ese ADN que tanto nos gusta en el Barça.
Xavi va lloar moltíssim Luis Enrique i va destacar l'orgull que representa que 4 entrenadors amb l'ADN Barça estiguin als quarts de final de la Champions. Guardiola, Arteta, Luis Enrique i ell mateix. Un Xavi que trasllada tota la pressió al Paris Saint-Germain de cara a aquesta nit i l'eliminatòria. Considera que són un club econòmicament dissenyat per guanyar el torneig i, en el fons, que Luis Enrique té a la seva disposició tots els recursos que precisament ell no té.
No és una estratègia quan dic això. O sigui, ho penso de veritat, que penso que són ells els favorits, que ens han tret a Dembélé, que han gastat molt més que nosaltres, que tenen un equip de fa molts anys fet per guanyar la Champions. És l'objectiu principal d'aquest club, els conec bé, són de Qatar, els conec molt bé, i aquest és l'objectiu principal d'ells. El nostre no, el nostre és diferent. Ja vaig dir que estàvem en construcció, que venim amb molta humilitat, amb moltes ganes, però que penso que no som favorits, no és cap estratègia. A partir d'aquí, si això allibera els futbolistes, doncs molt millor.
Xavi és conscient que els discutiran la possessió i que la pressió serà un element clau, i pel que fa a com aturar Mbappé, descarta que s'hagin d'obsessionar amb un marcatge individual.
No m'agrada, és a dir, ni m'agradava com a futbolista que el féssim ni que m'ho fessin, ni com a entrenador, no l'he utilitzat mai, el marcatge individual. Una altra cosa és fer cobertures, estar més atents, més vigilàncies, una superioritat numèrica defensiva. Això sí, més pendents, evidentment, no? Perquè estem a la Champions, quarts de final, i els futbolistes són de primer nivell. Qualsevol detall et marca la diferència, a favor i en contra. Per tant, intentarem estar més pendents dels delanters del París.
En aquest sentit, és una incògnita, però si tocarà les peces de la defensa, Araujo traslladant-se al lateral dret i Koundé a l'eix, o bé els deixarà com estan, tenint en compte la bona dinàmica que porten les últimes setmanes amb aquesta estructura. I Koundé va dir que ell estaria preparat al posi o no el posi Xavi.
Sigui com sigui, avui tornem a tenir escenari gran de Champions. Feia molt de temps que esperàvem un partit d'aquestes característiques, i el Barça, Marta, amb quin 11 creus que sortirà avui?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Koundé, Araujo, Cubarsí i Cancelo a la defensa, a la base del quadrat Christensen i De Jong, més avançats Gundogan i Rafinha, i al davant Lamine Yamal i Lewandowski. Ahir Xavi va remarcar molt que tots els que juguin han d'estar al 100%, per tant, en cas que Christensen o De Jong es puguin ressentir o tenir alguna molèstia abans del partit, aquí entraria en joc la figura de Sergi Roberto.
Per cert, Marta, que abans sentíem la porta, ahir hi va haver sopar de directives amb el president del Barça, sí, però sense el Khelaifi.
Exacte, el sopar de directives al restaurant Honor amb estrella Michelin i organitzat pel Paris Saint-Germain. No hi va assistir el propietari del club, Nasser Al-Khelaifi, perquè estava acabant de celebrar el final del Ramadà. Va excusar-se, ens van explicar, amb una trucada a la comitiva blaugrana encapçalada pel president Joan Laporta. Laporta el van acompanyar tant el vicepresident esportiu Rafa Juste com la vicepresidenta institucional Helena Fort, així com diversos directius. De fet, fins a una dotzena de membres de la junta directiva han viatjat a París.
Perfecte, Marta. Moltíssimes gràcies. Després t'escoltem.
Fins després.
Ens quedem amb la Laia Coll, interessant-nos també pel vessant esportiu del Paris Saint-Germain. Laia, quin partit planteja Luis Enrique?
El tècnic asturià planteja l'eliminatòria a 90 minuts i sortirà avui a buscar la victòria. Mbappé és l'estrella i gran referència de l'equip. Porta 39 gols en 40 partits, gairebé un per partit, però la prèvia Luis Enrique ha posat èmfasi en el col·lectiu. L'estil de joc dels francesos és molt similar al del Barça, voldran la pilota i per Luis Enrique la diferència, la clau, estarà en qui guanyi els aspectes més rellevants del joc.
Pues claramente dos equipos con una misma ambición, una misma idea de tener el balón, de dominar al rival, de generar más situaciones de gol, de presionar alto, de ser efectivo la presión, de recuperar el balón cerca de su portería. Muchísimos circunstancias del juego que son muy importantes para nosotros y supongo que para ellos también. Ese es nuestro objetivo, ser mejor que el Barça en los conceptos importantes del partido.
I Luis Enrique ha volgut deslliurar de qualsevol pressió als seus futbolistes, la pressió de que sembla que ha passat factura les últimes temporades en aquest equip.
Yo creo que la política del club ha cambiado claramente esta temporada. Yo simplemente pongo sobre el papel una situación en la que creo que no es positivo cargar de presión a un equipo que ha ganado 0 veces la Champions. No lo entiendo. Entonces, eso no significa que no seamos ambiciosos y que no pensemos que podemos ganar la Champions. Sí, podemos ganar a Champions, pero primero hay que ganarle al Barça en cuartos de final.
Si mirem els precedents entre Paris Saint-Germain i Barça, hi ha igualtat màxima. Són 12 partits entre catalans i francesos, 4 victòries per cada equip i 4 empats. Al parc dels prínceps, però, el Paris Saint-Germain millora molt els registres. El Barça només hi ha aconseguit guanyar una vegada de 6 visites. Va ser la temporada 14-15, precisament als quarts de final, i amb Luis Enrique a la banqueta del Barça. Aquella temporada el Barça es va acabar adjudicant la Champions i el triplet. El Barça, doncs, que ha perdut perdut 3 vegades aquí al Parc dels Prínceps, ha empatat en 2 ocasions i ha guanyat una, aquesta que ara comentàvem.
Malgrat aquestes baixes, o tenint en compte les baixes del PSG que abans comentaves, amb quin 11 creus que sortirà avui Luis Enrique?
El possible 11 d'avui és el format per Donnarumma a la porteria, defensa Marquinhos, Beraldo, Lucas Hernández i Nuno Méndez, mig del camp Vitinha, Zermiri i Fabián Ruiz, i al davant Dembélé, Kanginli i Mbappé. Apercebuts del Paris Saint-Germain, Lucas Hernández, Skriniar, Ugarte i Dembélé. Per tant, també hauran de vigilar els de Luis Enrique de cara al partit de tornada de dimarts que ve a Montjuïc. Els àrbitres Anthony Taylor i el VAR hi haurà Stuart Adwell, tots dos anglesos i vells coneguts ja de la màxima competició europea.
I a les graderies del Parc dels Prínceps, uns quants centenars d'aficionats del Barça que ja han començat a arribar a París, Laia.
Sí, 2.100 culers seran els que avui estan a l'estadi donant suport al Barça. Molts s'han deixat ja veure aquest matí per la zona de Trocadero, la zona de la Torre Eiffel, tot i que la convocatòria oficial, la trobada oficial d'aficionats del Barça ha quedat suspesa per motius de seguretat. El Parc dels Prínceps estarà ple fins a la bandera. De fet, Luis Enrique ahir esperonava la seva afició a que repeteixin la ambient infernal que ell ja va viure des de l'altre costat quan era entrenador del Barça, especialment en la victòria del Paris Saint-Germain 4-0 a la prèvia de la remuntada. A l'estadi ja s'hi pot veure molta seguretat. Recordem que s'han incrementat les mesures de seguretat, així ho va confirmar ahir el ministre de l'Interior francès després de l'amenaça d'estat islàmic contra tots els estadis dels quarts de final.
Laia, gràcies.
Bon dia.
Doncs pendents a Pua a partir de les 8 del vespre d'aquest Barça-Paris-Saint-Germain, i també juga un altre partit, ara en parlarem, però per tancar el capítol entre francesos i blaugranes, escoltem l'opinió de l'analista del Barça, juga RAC1, el Marc Guillet.
Partit trepidant, partit elèctric, partit efervescent, perquè és la Champions, perquè són els quarts de final i perquè al davant tens el PSG de Luis Enrique. I si alguna cosa proposa el tècnic asturià és pressió als 90 minuts. Té 11 atletes que són capaços de fer una pressió ferotge als 90 minuts i això li costarà moltíssim al Barça sortir d'aquesta pressió. Sortirà poques vegades. És cert que les poques vegades que surti pot fer mal, i aquí és on el Barça ha de ser atrevit. Quan pugui sortir, intentar ser vertical, per què no, amb Rafinha, amb companyia, intentar atacar a l'espai, perquè justament la línia defensiva del PSG és un dels punts dèbils, un dels punts millorables, que comet algunes errades quan ha de defensar espais oberts, i per tant el Barça ha d'intentar buscar les pessigolles d'aquesta línia defensiva. Ara, el to general, m'imagino que el PSG tindrà més la pilota, m'imagino que el Barça estarà més a camp propi, li costarà molt estar a camp contrari perquè el PSG té un molt bon joc col·lectiu, bons conceptes posicionals, tindrà la pilota, veurem si té la finor per realment concretar aquest domini a l'àrea blaugrana, perquè el Barça té molt bona línia defensiva. El dubte existencial per Xavi és si anar a pressionar realment el PSG o no. Necessitaries anar a pressionar si vols realment el teu estil, si vols jugar camp contrari. I pots robar-li algunes pilotes, perquè el PSG arriscarà, sí. Però clar, si els vas a pressionar, li dones espai a Mbappé, a Dembélé i a tots els velocistes que té el PSG, i això és un risc molt gran. Veurem si Xavi s'atreveix a assumir aquest risc jugant a fora i encara l'anada d'una eliminatòria.
És un dels partits que tanquen l'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions. L'altre, a la mateixa hora, també a les 9, Albert Bassas, bon dia.
Bon dia.
És l'Atlètic de Madrid-Borussia Dortmund.
Els matalassers que tornen a jugar una eliminatòria de quarts després que l'any passat caiguessin a la fase de grups. Al davant, el cinquè classificat de la Bundesliga, que a vuitens es va desfer del PSV Eindhoven. L'Atlético, de la seva banda, va superar l'Inter de Milà als penals. Simeone parla del conjunt alemany com l'equip més intens dels que queden en competició.
Fuera de casa viene haciéndolo muy bien en los últimos cuatro meses. Creo que no ha perdido en estos últimos cuatro meses fuera de casa. Y tiene un contragolpe muy, muy fuerte, muy bueno. Tiene juego aéreo en las áreas, sobre todo en la área ofensiva, para tener en cuenta. Y va a ser un partido, digamos, de los que más intensidad tienen de los ocho equipos que estamos en Champions. El Borussia es el equipo que más intensidad tiene.
Els matalassers, ja ho vam dir ahir, amb la baixa de Memphis i encara sense Hermoso i Lemar, que no han entrat a la convocatòria que ha donat el Xolo aquest migdia, i el Dortmund sense poder recuperar encara el davanter neerlandès Malen ni a lateral esquerre Ben Sebaini, cosa que els debilita força en aquesta línia defensiva, com tu has dit, el partit a les 9 al Metropolitano.
Tot això avui, ahir, van començar els quarts amb els dos primers enfrontaments i, sobretot, en destaca un, el que es va jugar al Santiago Bernabéu.
Foden! Foden! Gol! Gol, 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 gol! Quin golaç! Efectivament! Quin golaç de Phil Foden!
Guardiola, que xuta!
Xuta Guardiola! Gol! Gol!
La dreta!
Gol, 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 gol de Guardiola! Gol, 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 gol!
I el Madrid?
Vinícius Valverde! Gol! Vinícius Valverde, gol. Vinícius Valverde, tal com li ve Gardella, imparable, el Pallar d'Ortega, gol, 3-3. 10 segons.
Va, una bona defensa del City.
Van passant els segons, 5 segons, 4-3, el partit està ja acabat.
S'ha acabat, no?
Veurem si deixa o no deixa.
No deixa. Oh,
no deixa l'Etexier. No deixa l'Etexier. No de... Ja estava, això ja estava. No deixa l'Etexier. L'abraçada entre Ancelotti i Guardiola, perquè ha estat un gran partit, una gran batalla futbolística, empat a 3.
De fet, un partidàs, va ser el que vam veure ahir al Bernabéu, no cal dir-ho, amb aquest empat a 3 entre dos dels grans candidats al títol, i per tant l'eliminatòria Madrid-Manchester City queda completament oberta de cara al partit de tornada a l'Etihad d'aquí a una setmana justa. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. Un partit ple d'ocasions d'alternança i de gols. Bernardo Silva, per començar, ja al minut 2 va marcar de falta, va sorprendre l'Unin. Pocs instants després, Camavinga i Rodrigo van capgirar el marcador pel Madrid, posant el 2-1, resultat amb què s'arribava al descans. El City ho va passar malament a la primera meitat, però després van arribar els gols de l'equip de Guardiola, els dos xuts llunyans de Foden i Guardiola, que ara en sentíem. I Fede Valverde finalment feia aquest 3-3 definitiu. Segons Carlo Ancelotti, el resultat els fa ser optimistes.
Nosotros la tenemos, la confianza. La verdad es que la idea era de tomar una pequeña ventaja, podría ser un 4-3, a no ser que cambiaba mucho en el planteamiento del partido que tenemos que hacer a la vuelta.
Doncs en aquesta vuelta, en aquesta tornada, Tchouaméni no hi serà perquè estava percebut i va veure una targeta groga, i pel que fa als anglesos, que ja tenia baixes importants en defensa, finalment Kevin De Bruyne tampoc no s'hi va sumar a l'equip de Guardiola per una indisposició, però sí que hauria de jugar ja a la tornada. Guardiola ho aposta tot el dia 17.
Prefiero jugar la vuelta en casa que al Bernabéu. Razones obvias, experiencias pasadas, pero ser favorito al Madrid, el rey de esta competición, donde ha estado en estas situaciones muchísimas veces. El favorito será el que juegue mejor, el que imponga más su manera y ya está. Pero nuestra gente nos va a echar una mano seguro. Creo que ya está todo vendido para la vuelta, como estaba aquí, y seguro que será un buen partido también.
Per cert, Xavi, ara que sentim Guardiola, el tècnic català va aconsellar d'aquesta manera, que ara sentirem en declaracions a Movistar, a Florentino Pérez que millori l'estat de la gespa del Bernabéu.
¿Te ha gustado el techo?
A mí me gusta ver el cielo, la verdad. Pero ahora solo la verdad que el estadio queda impresionante. La que es un estadio de fútbol. Ahora solo tienen que cuidar la hierba. Solo tienen que mejorar esto. Florentino solo se tiene que preocupar del próximo paso, hacer un buen campo, que como siempre el Madrid lo había tenido.
Bueno, per quan tornin a jugar, això, no? Això per si torna... Bé, la tornada no serà al Bernabéu, evidentment, serà a Anglaterra. Dimecres que ve a les 9 de la nit a Manchester.
I l'altre partit que obria els quarts de final de la Champions també va acabar amb empat. Arsenal 2, Bayern de Múnich 2 i l'Allianz Arena, per tant, decidirà. Saka va avançar els anglesos, al minut 12 de partit. Van remuntar els alemanys amb els gols de Gnabry i Kane, de penal, i un quart d'hora del final. Trossard va fer el 2-2 definitiu. De cara a la tornada, per cert, dimecres que ve, el Bayern tindrà la baixa d'Alfonso Davies per acumulació de grogues. Champions. Un apunt de la Lliga. Avui hem sabut horaris tant de primera com de segona. A primera, la 34a jornada de Lliga, que és la del Girona-Barça. Tenim horari d'aquest enfrontament, d'aquest duel català, que jugarà dissabte 4 de maig a 6:45 de la tarda. I també hem sabut horaris de la jornada de segona, d'aquell cap de setmana, la 38a, l'Espanyol jugarà l'endemà, diumenge, dia 5 de maig, quan rebrà l'Sporting a 5:45. L'Espanyol, però, que ara per ara té altres preocupacions, prepara un dels partits més complicats de la temporada. Divendres visita el líder, el Leganés. Oriol Santís, bon dia.
Bon dia, Xavi. Sí, els madrilenys són primers amb 61 punts, 4 més que l'Espanyol, que en suma 57 i és segon. Actualment, tots dos equips ocupen les places d'ascens directe a primera. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, celebrarà divendres un mes a la banqueta blanquiblava en un partit on no podrà comptar amb Javi Puado i Álvaro Aguado, baixes per sanció. Des de l'arribada del gallec, l'equip suma un balanç de 2 victòries i 2 empats. L'extrem Jofre Carreras veu l'equip concentrat i preparat per sumar els 3 punts davant d'un rival difícil.
Sí, com tots, com qualsevol altre, sí que és veritat que és un gran equip, però nosaltres tenim clar quin és el nostre objectiu. Ara s'apropa al final i doncs sabem que és un partit més, que els punts valen igual, sí que intentarem sortir a guanyar, com fem sempre, i bueno, tot això sabent que ells són un gran equip.
Per la seva banda, el Leganés afronta el compromís de divendres encadenant en 2 empats a 0 consecutius i sent l'equip menys golejat de segona. El debutar, que serà el primer partit de les 8 jornades que li queden als blanquiblaus per certificar la tornada primera, 5 de les quals seran contra rivals directes en la lluita per l'ascens.
Tot això, a Bilbao continuen de celebració. Ahir van veure una imatge insòlita per un equip de primera divisió. Diversos futbolistes de l'Atlètic Club van sortir a celebrar el títol de Copa del Rei pel centre de la ciutat, sense avisar i envoltats de centenars de seguidors. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. L'expedició va tornar diumenge a Bilbao. Ernesto Valverde els va donar uns dies de festa, però ahir els capitans, el mateix Valverde i el president de l'Atlètic Club, tenien cita amb les diverses institucions per anar a passejar la Copa. Però la cosa es va allargar. Els jugadors es van anar animant i van muntar una festa improvisada de nit pel centre de la ciutat amb centenars d'aficionats, que poc els va costar afegir-se a la festa, i amb l'animació de l'electrocharanga Sakatu, on Asier Villalibre toca la trompeta. Entre els futbolistes hi havia Iñaki Williams, el mateix Villalibre, Dani García, Sancet, Unai Gómez, Vivian, De Marcos, Yuri, però el mestre de cerimònies va ser, qui si no, el capità Iker Muniain.
Fue mucho el sufrimiento que pasamos el sábado, mucha presión, 40 años esperando este momento. Los que estuvisteis aquí en Bilbao, en vuestras casas, en el resto del mundo, sufriendo también con nosotros. Por eso queríamos estar hoy aquí los jugadores, con la gente, con la ciudad. Queremos sentiros, que celebremos juntos, que saltemos, que festejemos. ¡Chapeluna! ¡Chapeluna!
¡Ole! Evidentment, la festa, tot just, havia començat. Pels carrers de la capital biscaïna es va veure a Muniain sense samarreta, a sobre de les espatlles d'un seguidor, cantant, i també Iñaki Williams retransmetent-ho tot en directe per les seves xarxes socials mentre l'aixecaven en braços. Per cert, en cas que hi hagi jugadors que encara no s'hagin llevat, quan ho facin veuran que l'Ertzaintza n'ha expedientat a 4 per organitzar una festa a la via pública i no comunicar-ho a la policia.
Festival improvisat ahir pels carrers de Bilbao. I encara un últim apunt de futbol, parlem de la selecció espanyola femenina, que va guanyar per 3-1 la República Txeca, amb remuntada inclosa. Gemma.
Es va avançar la República Txeca i Alexia va donar l'assistència del gol de l'empat a Maria Méndez. Mariona va fer el passi del 2-1 a Jenny Hermoso i Mariona va marcar el 3-1, i amb aquesta victòria, doncs, Espanya és líder del seu grup de classificació per l'Eurocopa amb 6 punts de 6, i aquests dos partits, ahir ho explicava Montse Tomé, serveixen per preparar els Jocs Olímpics. Uns Jocs Olímpics en què no hi serà la selecció del Marroc que entrena Jorge Vilda, perquè la derrota per 0-1 contra Zàmbia no els ha permès aconseguir aquesta classificació que hagués estat històrica pel país nord-àfrica.
Ara plana poliesportiva, parlem de bàsquet. Dani Miret és el nom propi en aquest esport. Dani Aguilar, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
El nou entrenador de la penya ha explicat aquest matí el seu full de ruta en la presentació a l'Olímpic de Badalona.
Amb una gran expectació, sigui amb la presència a la sala de premsa de 4 pesos presents de la plantilla, com el capità Pau Ribas, també Guillem Vives, Pep Busquets i Andrés Feliz. El badaloní, criat de bressol com a entrenador del Joventut, ha reclamat augmentar el nivell i reconeix que hi ha jugadors que estan per sota del rendiment esperat.
Aquests 6 partits són molt importants i que esperem una reacció i que esperem, doncs, que els que estiguin donant un rendiment per sota el que nosaltres creiem, o evidentment ells ja ho saben, els que estan per sota del nivell que estan donant, que no sigui perquè el que depèn de nosaltres no li posem el màxim de gas.
Un Miret que ha insistit en un projecte a llarg termini, no en va signar fins 2026 i que debutarà aquest diumenge a la pista del Madrid amb una altra idea, força identificació per tornar a ser un amb l'afició.
La idea, no?, de reaccionar en els mals moments, aconseguir aquesta identificació de la gent, que quan l'equip està competint vegi el seu equip i guanyant o perdent, i pugui sentir un orgull.
El nou entrenador del Joventut ha estat acompanyat a banda i banda del president Juan Morales, qui ha assegurat que l'equip estava en una mala dinàmica i no es preveia que canviés, i del director esportiu Jordi Martí, que en declaracions a RAC1 ha parlat de l'altra gran qüestió, la deu de Carles Duran i el grau de responsabilitat de la direcció esportiva en l'actual situació.
Responsabilitats n'hi ha per tothom. Està clar que quan el fet de que hi hagi un entrenador que estigui cessat no deixa de ser una mala gestió també de la part esportiva o de la part del club, no? Vull dir, sens dubte això va repartint.
Arrenca, per tant, l'era Dani Miret amb el primer repte de deixar el més amunt possible el Joventut en els 6 partits que resten. Ara mateix l'equip es troba 2 per darrere de la zona de play-off.
Dani Miret, el nom del dia en el bàsquet, i en tennis és el de Rafa Nadal, que es provarà aquesta tarda a les pistes del Tennis Barcelona per si es veu capaç de reaparèixer la setmana que ve al Godó.
Ha reservat pista central per exercitar-se avui a partir de les 5 i veurem com se sent a poques hores de prendre una decisió definitiva sobre la seva participació o no a Barcelona. Dubta també Alcaraz, després que ahir el murcià anunciés a les xarxes que tampoc no jugaria al Masters 1000 de Monte Carlo per unes molèsties al braç dret. Ja tenim, per cert, a tercera ronda al Principat Djokovic i l'italià Jannik Sinner. La primera sorpresa l'hem tinguda avui al matí amb l'eliminació del vigent campió, el rus Rublev, que allarga així la seva mala ratxa i avui ha perdut contra l'australià Popirin per un doble 6-4.
I una última previsió poliesportiva per aquesta tarda. El Freiking Granollers juga als vuitens de final de la Copa del Rei d'handbol. Ho fa a la pista del Navàs de Pontevedra a les 8 del vespre. 8 minuts i seran les 3. Una pausa i tornem.
RAC1. Informació, actualitat, esports, entreteniment. Al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació. En ràdio, RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Hi ha nous que no enganyen, com ara pèl roig perquè té el pèl roig. O Gana Energia. Gana perquè estalvies i energia d'energia. Llum i gas amb preu ajustat. Gana Energia. L'estalvi sense embolics.
Les European Le Mans Series arriben al circuit de Barcelona-Catalunya el 13 i 14 d'abril. Viu espectaculars curses de resistència de prototips i GTs. Accedeix al paddock La Graella i visita el Pit Lane. Tot a partir de 12 euros al cap de setmana. Entrades a circuitcat.com.
Marc, vaig a la nevera per un trosset de formatge. Marc, pots venir un moment, si us plau? El servei d'entrega a domicili de Bon Preu Esclat Online arriba a Barcelona. O, si ho prefereixes, el punt de recollida més proper. El quilòmetre zero, més a prop que mai. Bon Preu Esclat. L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any amb revisions i manteniment il·limitats totalment gratis durant un any sencer. Calcula el teu preu a Verti.es. Estalvia temps, estalvia diners.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada, l'adrenalina de cada volta, l'emoció de cada punt, els nervis de cada final. A Mundo Deportivo ho donem tot.
I ara demana un desig. Últimament em demanen molt ser d'Ami BP perquè així sempre pots tenir a mà la targeta virtual a la teva Ami BP, consultar els teus saldos, ofertes i promocions...
No, si jo ja sóc de BP.
Ah, d'acord, doncs llavors no sé què més pots demanar, un cotxe...
Si tu també vols demanar un desig, descarrega l'app Ami BP i aconsegueix aquests avantatges i molts més.
Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Per això, només fins al 31 de maig tindràs el teu motor gratuït si instal·les finestres amb sistemes Comerlink. Entra a comerlink.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlink. Conservem la teva energia.
RAC1 presenta... Vostè primer, amb Marc Giró des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació Mafre de Barcelona. El dilluns 15 d'abril a la una del migdia, un Vostè primer molt especial des d'un centre de referència en el món de la fotografia.
Ens aproparem a l'obra sobre la segregació racial a la societat nord-americana de principis del segle XX i coneixerem els inicis de l'afició per la fotografia dels catalans amb l'exposició La Càmera Domèstica.
El dilluns 15 d'abril, Vostè primer, amb Marc Giró des del Centre de Fotografia KBR de la Fundació Mafre de Barcelona.
Quedareu tots ben retratats.
RAC 1. Tots som 1.
I arribarem a les 3. Obrim l'agenda cultural amb teatre perquè la Sala Beckett estrena aquest vespre Casa Calores, una obra escrita i dirigida per Pere Riera. La peça evoca els records d'infantesa del dramaturg a Canet de Mar, el poble on va néixer, i parla dels orígens i de l'esperit de poble contraposat a la gran ciutat. Tot plegat a través d'una casa i del seu terrat, un espai familiar que es va transformant amb el pas del temps. L'obra es construeix sobre dos grans pilars, la relació d'un matrimoni que interpreten Rosa Renom i Jordi Buixaderas, i la de quatre amics que viuen la primera joventut i que interpreten Julià Bonjoc, Arnau Comas, Eudald Font i Emma Arquilluer. Casa Calores es podrà veure a la Beckett fins al 10 de maig. Del teatre a la literatura, la setena novel·la de Joel Dicker aterra les llibreries just abans de Sant Jordi. Promet no decebre els lectors, tot i que en aquest cas no hi ha assassinats, avisa, ni desaparicions. Violeta Martos.
Un animal salvatge és l'últim llibre de l'escriptor suís. L'acció passa al seu país natal i gira al voltant d'un robatori a una joieria que dura exactament 7 minuts. El temps és un personatge més en aquesta obra, on a diferència de les darreres només hi ha 4 personatges. Els flashbacks, els embolics amorosos i els misteris tornen a ser peces clau. Per Dicker, tots tenim llums i ombres que hem d'acceptar.
L'animal salvatge és el símbol del nostre instint. Tots el tenim a dins. L'animal és el nostre instint i el nostre autoconeixement.
Un animal salvatge arriba després d'altres èxits com La veritat, sobre el cas de Harry Gebert, o La desaparició de Stephanie Meyer.
I afegim música perquè Luz Casal farà el seu únic concert d'estiu a la Costa Brava al Festival Sons del Món.
Hola, ¿qué tal? Me han contado que quieres charlar. Llamo para saber cómo estás.
És una de les noves incorporacions del cartell del festival que també suma Joan Dausà.
Les hores que mai no acaben, els dies que despertàvem.
Les noves confiances confirmacions s'afegeixen als noms que ja s'havien anunciat, com Anastàsia, David Bisbal, Oques Grasses o Antònia Font, corresponsal de RAC1 Girona. Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. Completen el cartell a Good Save the Queen o Maria Hain. La programació d'enguany de festival que tindrà lloc del 6 de juliol a l'11 d'agost a la Ciutadella de Roses és una de les més ambicioses de la seva història. Música i promoció de productes es donen la mà. Tornen els concerts amb un aforament màxim de 300 persones als cellers, on també hi actuarà l'al·ludit Bang. El director del festival, Xavi Pasqual, explica el seu tret diferencial.
Els concerts als cellers són concerts molt exclusius. Amb cada entrada de celler tens una copa de vi del celler, t'entra amb l'entrada, i bueno, a part de la copa de vi doncs pots degustar tota la gamma de vins que té el celler. Vull dir que l'experiència al celler realment és viure l'Alt Empordà al 200, no?
També se recuperen els tastos professionals de Bisla Déu Empordà abans de cada concert. Al Village del festival es podran degustar més productes locals del segell de qualitat de la Diputació de Girona, com les anxoves de Roses. De les 30.000 entrades disponibles, el festival aporta venudes 10.000.
Més música avui. The Killers actuen a la sala Razzmatazz de Barcelona. El concert que el grup de Las Vegas va anunciar per sorpresa fa una setmana i que li serveix per donar el tret de sortida de la gira del 2024. Demà actuaran també al Palau Sant Jordi, però seran un concert privat per tancar la macroconvenció dels directius de McDonald's a Barcelona. També serà Dua Lipa. I també aquesta nit, Maria Jaume presenta nou disc a la Sala Apolo. La mallorquina estrena en directe el seu tercer àlbum, Nostalgia Airlines, a la Sala Barcelonina.